La gàbia del mico.
Avui dia al país hi ha unes 89.500 persones i uns 30.000 són andorrans amb dret a vot. Així que podríem dir que un terç de la població decideix per la resta. Però temps era temps que la situació encara era més extrema. El vot masculí universal no va arribar fins a 1933. 37 anys després, als anys 70, va arribar la possibilitat de vot per les dones. I el 1985 es baixava l'edat de vot de 21 als 18. Hem de dir que havia estat a 25, per captar joves votants. I abans, abans va haver-hi la cosa que va aconseguir que com a mínim poguessin votar els caps de casa, perquè fins aleshores només eren quatre poderosos els que repartien la donja i també els privilegis. Aquella cosa, nom en clau, era la nova reforma que va aconseguir trencar amb el poder dels comuns sobre el Consell. Fins aquell moment els escollits eren part d'una institució i alhora també, i a vegades, s'afavorien, hem de dir, aquests abusos, perquè aquells que estaven als comuns també estaven al Consell. Bonaventura Mas diu a Anton Maestre, atenció, en una carta, convé activar la cosa. I és que Anton Maestre va ser una de les persones clau en aquest procés. La correspondència i documentació de Casamoliners ara reescriu part d'aquesta història que ja s'havia en part i mig explicat. Avui oferim més informació del primer procés sobiranista gràcies a la voluntat d'investigació del Consell General i a la tasca del doctor en història, que aquí també el tenim conegut com a editor, Oliver Vergés, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I que avui ve acompanyat de la persona que està al capdavant de la secció d'història de l'ARI. Molt bona tarda, Albert Villaró.
Molt bona tarda.
Sense llibre.
Sense llibre, el llibre.
Després en parlarem, que em sembla que prepares alguna coseta, eh? Alguna coseta grossa.
Algú diuen.
Hem dit coseta que sembla cosa menor,
bueno, mira, no. La cosa és la nova reforma, no?
Exacte,
imagina't.
La cosa és la nova reforma. Bé, posem-nos una mica en antecedents. Abans, però, parlem de la importància d'aquest fons de Casamoliners, que, Albert, també coneixes prou bé, perquè hi vas estar un temps dedicat. En quin moment s'obre la possibilitat d'entrar al fons de Casamoliners? Perquè aquest fons feia temps que es devia saber que existia, que la documentació que hi havia...
Sí, en aquest cas nosaltres teníem claríssim que quan es va proposar de fer la recerca, tant el Consell General com l'ARI, ens vam encaminar molt de seguida a dir hi ha una feina que ja està feta, que és la recerca en els arxius nacionals. Segurament trobarem més documentació o alguna cosa que ens pugui acabar d'articular la investigació. Uh-huh. Però teníem clar que si hi havia alguns altres arxius que s'havien sistematitzat, s'havien d'aprofitar. I en aquest cas el de Casamolines, indirectament també el de Calçom per un període abans, però sobretot el de Casamolines.
De Canillo,
Sí, Calçom de Canillo. Era imprescindible per tirar endavant la recerca. I sabent que hi havia aquesta documentació, també vam parlar amb l'Albert i vam estar mirant quina era la manera de poder obrir la porta, de poder que des del Consell es demanés i des de l'Àrea es demanés que es pogués consultar aquesta documentació, que es pogués veure sobre aquest període, i al final recordo perfectament quan em va arribar el pack de documentació, diguéssim, els registres que vaig demanar de l'any 66, després em vam demanar alguns d'anteriors, però l'any 66 hi havia 257 registres. No tots, evidentment, eren referents a la nova reforma, uh-huh. No tots tenien un interès històric per la recerca en si, però és veritat que ens van obrir una perspectiva que fins ara no ens podíem imaginar.
Albert, no, parla'm una miqueta de la naturalesa d'aquest fons, també, ja que som i que el coneixes.
És important que, a més a més, un arxiu, si no està inventat i classificat i no té cap... no serveix de res.
No sabríem on anar a buscar.
Hauria hagut de començar de zero i això hauria sigut impossible.
No, llavors, el que és important és que, en aquest cas, des de Casamolines i en d'altres cases del país, s'ha fet un esforç, jo crec, molt important de fer un treball arxivístic seriós i competent i tècnicament impecable. I això és el que permet que després els historiadors ho tinguin molt més fàcil a l'hora d'accedir-hi. La manera d'accedir cada casa, com que són arxius privats, són arxius familiars o patrimonials, tenen els seus procediments, però en general jo crec que cada vegada la tendència és anar-los obrint més i sempre que hi hagi un projecte seriós de recerca al darrere no hi ha d'haver cap dificultat.
I per què s'obre ara? Perquè ho entenguem, perquè aquesta documentació suposo que ja no feia un temps que s'estava tractant. No sé si just es va acabar de tractar que es va entrar a l'arxiu, perquè a vegades pot passar, no? Però clar, aquesta informació ha estat esperant No? Ha madurat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, jo crec que, aviam, estem parlant d'arxius molt amplis, és a dir, que només l'hem utilitzat per un moment molt, molt determinat, però clar, no deixa de ser doncs, la història de tot el patrimoni familiar i, a més, evidentment, doncs, es conserva la correspondència. Per què és interessant ara en aquest moment? Doncs perquè justament un personatge clau d'aquesta nova reforma, que és Anton Maestre, va ser justament l'artífex i, a més, va ser síndic segon de manera provisional i després va guanyar les eleccions del procés reformista. Per tant, tenia tot el sentit que aquesta documentació que ell pogués tenir, ja fos correspondència o altres cartes que hagués enviat, documents, etc., que es pogués consultar. Hi ha altres cases que potser han tingut aquest paper en la història d'Andorra, però en altres moments, i que per la nova reforma, segurament, si anéssim a mirar aquell arxiu, seria molt pobre o tindria molt poca informació, més enllà de dir, mira, està passant això al país, no? Però en tot Maestre, la gràcia de l'arxiu és que ens permet gairebé resseguir el dia a dia.
Clar, ara quan expliquem, per exemple, la història de Guillem d'Areny Plandolit, l'haurem de modificar una miqueta, no? Perquè sempre l'havíem explicat com l'artífex de la nova reforma.
S'ha de matisar, sí, evidentment, però...
Truqueu a museus.
La funció de la història és aquesta. Realment, cada generació té l'obligació de reescriure-la i en funció també de la pròpia manera de veure les coses, però també en funció de la documentació nova que va apareixent i que vas considerant. I moltes vegades també reinterpretant el que ja ha estat conegut i publicat, i allò també ho veus d'una altra manera. I quan trobes un document que t'aporta un matís que no havies considerat, t'has de repensar tot el que s'havia publicat abans.
Per què Anton Maestre guardava tota aquesta documentació? Perquè entenem molt bé, no?, que un Consell General doncs, té un llibre d'actes i doncs, cada dia pugui fer una entrada de tota l'activitat del Consell. Però una persona, no?, de Casa Molines que té aquesta inquietud, no?, de dir, doncs, ha passat això i això ho guardo i he rebut una carta i la guardo, perquè potser en aquell moment, no sé si era molt habitual o poc habitual, guardar tot aquest tipus de documentació, perquè hi ha relats que realment sembla una crònica o ens permet fer una crònica.
Era més habitual del que ens podem pensar ara, que tota molta correspondència que rebem, si és que en rebem alguna ja en paper, normalment doncs, són coses que no tenen el mateix valor. No? En aquella època la gent tendia a guardar aquesta documentació, que a més també era testimoni de fets importants, però ja pels interessos de la casa, no? De dir, escolta, si ve algú, la següent generació, que vol consultar com s'ha arribat a un acord per la compravenda d'una terra, per exemple, això ha de quedar documentat, no? I és la manera també de conservar aquesta part de documentació que ve més enllà dels títols de propietat i altres documents que puguin ser doncs, propis i estrictes més de la casa. Per tant, jo crec que no ens ha de sorprendre el que avui en dia sí que és cert, que si fem la comparativa doncs, en aquest món tan digitalitzat, alguna vegada doncs, podem pensar bueno, que si ens desapareix l'internet i el que hi ha penjat en un servidor, part importantíssima de la nostra història desapareix, de la nostra història personal, no només a nivell de correspondència, sinó a nivell, per exemple, de fotografies, al mòbil i tal. I aquella gent tenia una visió de conservació que nosaltres doncs, no hi atorguem a aquest mateix valor.
La nostra memòria és molt fràgil. La que generem nosaltres. Ells tenien papers i els papers aguantant el que siguin, el nostre.
No, i tant, serà.
I a més a més, també la correspondència dona un relat, d'una capacitat d'explicar les coses en detall, que un acte del Consell, que normalment solen ser molt lacòniques i no expliquen pràcticament res.
No, molt tècniques, no?
Diuen l'acord al que s'ha arribat, però normalment no expliquen el camí que s'ha seguit per arribar a aquell punt. Tu trobes la decisió presa i no hi ha una constància dels debats i les discussions. Totalment, que sí que trobes un eco en la correspondència.
Una mica...
Que anava a dir, en el llibre, simplement, si ens haguéssim de remetre el que explica el llibre d'actes del Consell de la Nova Reforma, és l'entrada del 28 de maig del 66, que diu, dit dia, s'aproven les lleis de la Nova Reforma. Per tant, no faríem un llibre, i un fulletó i en tindríem prou.
No, clar, però gràcies a aquests arxius privats i la inquietud d'algú que es va dedicar a redactar-ho, per exemple, sabem que hi va haver-hi molts moments de tensió i com es van viure, que si hi havia una persona que anava armada, que si es tenia por de que aquell baix poble es pogués revoltar i pogués entrar al Consell, no? És informació de més que, per exemple, no?, ens donen tots aquests...
Sí, 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 totalment. És a dir, jo crec que és la gràcia, no?, el que deia l'Albert, aquest relat que pot ser ara molt més viu, molt més acotat en el procés en què es va produir. És a dir, crec que el llibre anterior que havia parlat amb més detall del procés de la nova reforma era el de Joan Peruga, Esteve López de Carmatú, sobre el segle XIX, i que després dedicava unes pàgines específiques, i que, evidentment, l'hem utilitzat molt, però que potser no entraven tant en detall en el dia a dia, doncs perquè faltava aquesta mica d'informació d'això, d'aquesta correspondència, de que en un moment determinat li diuen: escolta, Anton Maestre, ara en baixa un, que aquest que baixa de, no sé si d'Ordino diu, sí, ve amb mala fe, que us està enganyant, que el que està fent a Foix, escolta, està treballant molt bé, de manera sigilosa, hauríeu de fer alguna cosa. Clar, totes aquestes coses, si només ens rematem en a la correspondència més oficial que podia tenir el Consell o els síndics amb les autoritats, doncs és molt més pobre.
Què és el que sabem de nou a partir de tota aquesta documentació que es buida, que es processa? Ara parlaves, per exemple, d'aquestes reunions que es comencen a fer, no?, a l'inici. Recordem que la nova reforma ve promoguda per un decret, perquè els andorrans van a veure el bisbe i els diu: escolta, aquí hi ha una sèrie d'abusos que hauríem d'endreçar. Abusos de quin tipus, per exemple? Es parla, per exemple, de la subhasta d'uns cortons que ja sortien per un preu més elevat perquè no hi tinguessin accés, no?, aquestes cases, potser de menys poder adquisitiu. És un exemple.
Sí, jo per mi crec que l'element més destacat de tot el que hem trobat de nou en els arxius, més enllà després de la interpretació que puguem fer d'altres fets, és la causa principal que porta la nova reforma. I per mi hi ha una frase molt escaient en un document d'Anton Maestre, que és el que dirigeix en el bisbe abans d'aquest decret episcopal del 22 d'abril, en què, doncs, li diu que la situació s'ha de revertir perquè són los cònsuls vells els que elegeixen els nous.
És a dir, que ara diríem els oligarques.
És el sistema de la cooptació, que hi havia sempre un misteri sobre com s'escollien els cònsuls, i cada vegada va...
De fet,
encara
és una mica una incògnita, perquè hi ha diferents plantejaments, no?
Clar, és a dir, per èpoques anteriors, és a dir, quan teòricament els caps de casa tenien la capacitat d'elegir els seus representants, jo crec que la meva manera d'entendre-ho és que segurament es feia una reunió i de veu s'exercia el vot per la persona, doncs, que era finalment elegida, una mica imitant el que el manual d'Igés diu que es feia en el Consell General a l'hora de prendre una decisió. Però que anem veient que al final de l'època moderna, i sobretot en el segle XIX, aquest sistema va sent cada vegada limitat a unes poques mans, i que aquest possible protosistema d'eleccions que hi podia haver anteriorment desapareix totalment, i que la causa del problema que porta cap a la nova reforma és la necessitat d'acabar amb aquest sistema, de que quan acaba un mandat un cònsol, és ell qui nomena qui l'ha de succeir. Això és la manera de que, si hi ha hagut males pràctiques, doncs puguin quedar ocultes, de mantenir el poder en un seguit de persones determinat per autobeneficiar-se, i aquests són els problemes que hi havia prèviament.
De fet, la primera votació que es fa és d'alguna manera, acordar que un grup de persones pugui fer aquesta tasca, no?, de vigilància o de supervisió...
Sí. No? Sí, sí. De fet, el primer element que també introdueix com a novetat la nova reforma és la creació dels comissionats de poble, que al final han de fiscalitzar les finances públiques. S'estructura molt clarament com ha de ser el procés electoral a l'hora de dir, doncs mira, s'han de presentar les persones que volen ser candidates, hi hauran 2 o 3 dies per votar, es procedirà, doncs, a dir el vot de viva veu o a dir-lo a la taula electoral en el moment. Per tant, s'estructura molt definidament un sistema que fins aleshores, doncs, no sabíem com era, i que en els últims anys, com dic, havia estat copat per unes poquíssimes mans.
D'una banda tenim a Joaquim Riba, de l'altra tenim els seus opositors o promotors d'aquesta nova reforma, que són Guillem d'Areny Plandolit i el nostre protagonista d'avui, que és Anton Maestre. De quines cases són, què representen i per què aquest enfrontament? O sigui, per què uns volen reforma i els altres no volen reforma? O sigui, és una qüestió ciutadana, com que uns són de dretes i els altres són d'esquerres, o hi ha alguna cosa afegida?
Bé, no sé si tant de dretes o d'esquerres, però
bueno,
sí que hi ha rivalitats territorials. Hi ha una rivalitat territorial molt evident en el cas dels dos d'Ordino, el Joaquim de Riba de casa Rossell i el don Guillem de casa Areny. Aquests, doncs, són probablement els dos personatges més poderosos. Bueno, dels,
però clar,
dels
dos serien caps poderosos. De casa amb molts privilegis, no?, en un moment donat.
Sí, però de vegades també és allò que diem del gato pardo, no? Hem de canviar les coses perquè no acabin canviant tant, i si no les canviem nosaltres, si les canviem nosaltres, no ens les canviaran els que no podem controlar. No? I aquest és una, jo crec que aquesta era una mica la posició, sobretot, del Don Guillem.
Sí, és una miqueta allò que es recull al llibre, que diu, fem-ho nosaltres abans de que, no, que hi hagi una revolució sí. No volguda des de
evitar des un procés des de baix, evitar un procés que pugui ser més revolucionari, com d'altres que hi ha hagut a l'Europa del moment, i buscar doncs, un canvi que vingui a resoldre els problemes que hi són i que aquesta part dels caps grossos del país veia amb la necessitat de canviar, i doncs, trobar-hi remei i articular, al final, un canvi cap a la recuperació del que els mateixos protagonistes diuen, els usos, els costums, la tradició del que es feia habitualment. Per això, de vegades és complicat d'entendre una mica també el perquè de cada posicionament. En el cas de Guillem d'Arany Plandolit i Joaquim de Riba, doncs hi havia aquest enfrontament personal gairebé a Ordino mateix. En el cas d'Anton Maestre, jo crec que ell era una persona que tenia consciència clara de que hi havia d'haver un canvi i d'una necessitat de millora, no només per evitar el possible revolució del poble baix, sinó també perquè a la pràctica creia fermament que les coses com s'estaven portant no eren les correctes. I ell, de fet, en un moment determinat, em sembla que és l'any 65, hi ha un intent d'una venda per part del comú d'un terreny públic a un particular, hi ha un seguit de persones que s'oposen a aquesta venda i qui lidera aquesta oposició és Anton Maestre. Ja. Per tant, ell ja tenia una consciència de que, escolti, aquí...
Si de tenim... que els abusos no... no,
exacte,
no, no...
Si tenim uns béns públics, el que no podem fer és desprendre'ns-en de mala manera a favor d'un particular. Per tant, ell ja tenia aquesta consciència. Per tant, a l'hora de parlar del Partit Reformista o del sector reformista, segurament hi havia moltes inquietuds que és molt difícil de que puguem aglutinar o definim una sola línia.
I pensem també que Europa d'aquell moment també era una Europa amb una enorme efervescència política. Estava tot a punt d'esclatar les grans revolucions del 68, no es van improvisar.
Bueno, és que ara parlàvem, clar.
Hi havia un mar de fons molt, molt important. I això és la prova que Andorra estava connectada amb l'exterior, perquè estava receptiva als moviments de canvi. Que hi havia
ara estàvem parlant del bisbe Queixal, però clar, si haguéssim hagut d'anar a buscar a Napoleó, potser hagués dit que tinc molta feina ara mateix com per estar per les vostres reformes, no?
Sí, bueno, les autoritats franceses...
Hi havia altres autoritats, però vull dir, copríncep...
el copríncep al principi potser se podia semblar més inabastable, però sí que és veritat que sempre hi ha hagut una relació intensa amb Andorra. El que és cert és que, en el cas del procés reformista, s'ho troben una mica fet, és a dir, es troben una mica el procés engegat, es troben una mica amb la situació d'haver de decidir, i es troben també amb la tessitura de que segurament els postulats més conservadors, diguem-ne, de Joaquim de Riba no acabaven de fer el pes, i per tant el que volien era una mica controlar la situació, evitar doncs, que hi haguessin mals majors, però acceptant que segurament Andorra necessitava alguns canvis en aquell moment.
I a la figura del bisbe Queixal, que també és molt, molt important, i crec que l'altre dia en parlàvem, necessita un estudi modern, un estudi contemporani de la figura del bisbe, perquè és un personatge...
De fet, al final, tot surt d'allà, no?
Molt contradictori. No és que surti, però ell, bueno, no s'hi nega, no? I és una cosa una mica sorprenent, perquè penses que la figura és un personatge que, en teoria, seria molt reaccionari, però de vegades, quan va fer el seminari, va enviar un capellà a París a comprar el laboratori de física més avançat del moment per poder equipar les aules de física del seminari, no? Doncs que a vegades que té amb una mà la part més ultramontana, la part més reaccionària, i després, per una altra banda, doncs, té la intenció de convertir el seminari en una mena d'universitat pirinenca per formar capellans amb
sí, sí, sí. Amb però ell mateix força, és no, dels primers que diu, és que jo això en les meves visites ja ho he constatat, que la gent se'm queixa de que hi ha pràctiques...
Sí. Ell justament és el primer que vol defensar, no, aquesta recuperació d'aquesta tradició, dels usos i costums. El problema que, com que tampoc no acaba de definir què és el que es feia abans, de vegades és molt difícil de fer la comparativa, però ell sí que ja veu que hi havia coses que no funcionaven. El problema que també, moltes vegades, quan ho diu perquè ja portava un temps que amb les autoritats andorranes doncs, hi havia certs cantos que rascaven, no?, amb algunes coses, no, que van més enllà ja, pròpiament, de la qüestió del dret a vot.
I del 22 d'abril...
Després van rascar encara molt més.
Molt més, evidentment.
Després, final, els últims anys de Queixal va ser una guerra oberta amb el Consell General.
Del 22 d'abril fins al 28 de maig, quan ja es fa tot el canvi per implantar aquesta nova reforma, què tenim de nou a través d'aquesta publicació? Què sabem de nou que potser fins ara no s'havia explicat?
Jo crec que sobretot el detall, no?, una mica del dia a dia, és a dir, no es pot seguir gairebé hora a hora, ni tampoc un dia rere l'altre, però sí que...
No, però setmana a setmana, pràcticament.
Sí, tenim notícies més o menys cada 3-4 dies del que està passant i de quins són els moviments. I el que sempre dic, no?, és que no només ens permet detallar els fets, que això, doncs, bueno, té, evidentment, la seva gràcia i la seva curiositat, evidentment, com a historiadors, el que ens agrada és conèixer els fets, però a mi sempre el que em preocupa és una mica la lògica de la presa de decisions, és a dir, perquè en un moment determinat decideixen fer eleccions, en aquest cas, doncs, és amb la idea de dir, escolta, fem un procés electoral, aviam si tenim un recolzament clar de la població, perquè ara nosaltres, com a síndics provisionals que hem aplicat la reforma, podem sortir-ne com a síndics legítims i amb un plebiscit per vot que ja ens doni la situació de confort de dir, escolta, la reforma ja està aplicada. I aquesta és la decisió que pren. Per això ho entenem, sobretot, a través una mica de tota aquesta documentació i de veure que, per exemple, quan les autoritats franceses els diuen, escolti, de moment aquestes eleccions que han començat deixin les parades. Doncs que els mateixos reformistes es troben amb que, ostres...
A veure ara si no ho aconseguirem, no?
Clar, el pla que teníem ara nosaltres ens queda desballestat, no? I a més, just en aquell moment és el moment en què Joaquim de Riba torna al país per iniciar la contrarrevolució armada. Per tant, clar, això és el que trobem, no?
Això ens ho podríem imaginar avui en dia, no? Que diguéssim, no, bueno, mira, hem de fer uns canvis. Però clar, dius, jo hauria de marxar del Consell perquè veig que aquests canvis m'estan obligant, no? Perquè si no, això no acabarà bé. Jo dimiteixo, me'n vaig, o no? Em quedo com a deposat, però al mateix temps penso, no, saps què faré, Que jo diré que sí, però m'aniré a París, en aquest cas a Foix, perdona, a Foix, explicar-li al prefecte o al veguer que això que estan fent aquests no és correcte, és il·legal i moltes altres coses.
El joc
més,
dels equilibris.
Perquè aquí hi ha amenaces de...
Sí,
hi ha amenaces, ja es parla de segrest, es parla de gent armada, vull dir que semblaria que, no?, que deien que els andorrans eren tan pacífics.
No, és el moment poder de la història en què han sigut menys, si més no, amb aquesta exhibició pública d'armes, aquests grups de pressió que anaven a voltar a Casa de la Vall allò per intimidar o per dirigir la...
Però aquí no en tenen a cap, que aquesta és l'altra.
Bueno, hi ha un moment a la part final, quan s'arriba gairebé l'últim capítol, no?, de la sèrie, el moment més emocionant, diguéssim, que és quan hi ha aquest xoc...
El presentarem a Netflix.
Sí, exacte, no? Aquest xoc gairebé entre uns i altres que s'ha de produir a la Massana, que el síndic Joaquim de Riba ha intentat la contrarrevolució armada i els membres del Partit Reformista aconsegueixen, doncs, 350 homes per fer-li front, que justament el vicari episcopal en aquell moment, en absència del bisbe, el que diu és sobretot que no hi hagi morts, que no hi hagi sang i que només s'empresoni si hi ha realment una causa que sigui altament justificada, perquè si no el que pot entrar, doncs, és una situació de venjança rere venjança que hagués portat el país, doncs això, a una situació, potser en aquell moment no de guerra civil, perquè eren 100 contra 350 i, per tant, doncs, la guerra possible hagués acabat ràpid, però sí de represàlies i contrarrepresàlies,
sí, sí.
No? I que al final això hagués, la situació generada hagués estat altament complexa.
De fet, va començar un període d'alta inestabilitat i va haver un batlle mort després, fi, i
això
la revolució del 81.
Clar, quan a vegades parlem dels andorrans, diu, no, si els andorrans no es manifesten, ha quedat clar que ja en els últims temps s'ha començat a sortir al carrer per manifestar-se, però fins fa pocs anys, no? Potser es van manifestar tant en aquella època que els hi van passar les ganes
Jo això del tema pacífic, és veritat que és un mantra molt estès, sobretot perquè, evidentment, Andorra no ha participat, doncs, en guerres internacionals i no ha tingut...
Però avui en dia no ens podríem imaginar, no?, que 300 persones del no... fessin un bloqueig, no sé, al síndic.
Costa d'imaginar, costa d'imaginar.
Sí.
En el context d'avui, però jo crec que en el context històric d'Andorra hi han hagut molts més moments del que ens pensem, en què no han dubtat d'agafar les armes i que hi ha hagut situacions violentes.
El 33, i sense anar més lluny.
Sí, són molts moments.
Hi ha bastants moments entre la nova reforma i el 33.
Una cosa és no tenir un exèrcit regular i no anar a lluitar. Exacte. A la Primera Guerra Mundial o en aquests conflictes, i l'altra, molt diferent, és que a dintre no siguin societats en què la violència és un element inherent.
No, i tant.
Històricament, els andorrans eren mercenaris. Hi havia els almogàvers famosos, n'hi havia molts que venien d'aquí. I sempre deien del Calbó, una figura mítica que era un militar que era governador de Maastricht. No s'ha demostrat mai, però deien que Lluís XIV deia que si hi ha el Calbó a Maastricht, jo estic tranquil per aquella banda, perquè sé que per allà no m'atacaran.
Tenim poc temps. Un minut, Albert, però vull que em deixis un titular, perquè sé que estàs preparant, fa temps que prepares una investigació d'una època anterior, si no més mal encaminada, a la reforma, que ens anem als pariatges.
Sí. De fet, aprofito per dir que la recerca de l'Oliver l'hem feta, ha sigut un encàrrec d'Andorra Recerca i Innovació, que l'ha publicat, i l'ha publicat molt, 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 molt bé el Consell General, i que és una mena de aliança que tenim amb el Consell, aquesta recerca també del pariatge com a document fundacional d'Andorra, que aviat celebrarem el 750 aniversari de la signatura, i que és un document que té un potencial amagat enorme, des de molts punts de vista. Ja només l'anàlisi del contingut del document, sinó tot el que va conduir a la signatura i tot el que va portar després. No? És a dir, és un document que ha tingut molta importància i s'ha estudiat relativament poc. I l'última gran publicació és de l'any 88, sobre el pariatge, i és 50 pàgines. Crec que feia falta fer un esforç per penetrar-hi, i estan sortint coses realment importants, interessants, que no alteren el gran dibuix,
el que ja teníem conegut, no?
Però sí que fan molts matisos i moltes petites revelacions que fan que sigui
doncs,
molt més
doncs
clar.
Doncs en continuarem parlant, perquè aquí aquests temes ens agraden molt. Albert, gràcies per haver vingut avui a la Gàbia del Mico. El mateix et dic, Oliver.
Gràcies per convidar-me.
Hem fet el David Carmona amb Albert Rafart, les vies de so i de realització, una servidora que els parla cada dimarts aquí a la Gàbia del Mico. Rosa Albert, adeu-siau.